El govern espanyol té un altre compte enrere en marxa. Abans del 12 de gener ha de respondre al Tribunal Europeu de Drets Humans, que vol saber si es van vulnerar els drets dels polítics independentistes condemnats per l'1 d'octubre. Molts propietaris de gossos encara no tenen clar si han d'assegurar el seu animal o no.
Aquesta gent està assustada perquè no sap què té que fer, a qui trucar, com pot treure un seguro quan li estan dient que no asseguren el seu gos.
Intentarem aclarir-vos dubtes abans que divendres que ve entri en vigor la nova llei de benestar animal.
Catalunya nit.
A la Xina, imperi del te, han descobert una beguda nova, en direm provisionalment trifàsic, però el nostre corresponsal a Pequín ens ho explicarà millor. Passarem per Sant Sebastià, on ha començat el Festival de Cinema. Després, però, farem un incís, perquè es pot sobresortir per dalt o per baix. I avui tenim un exponent clar de la segona categoria. Entrevistarem l'actor de la que es considera la pitjor pel·lícula que s'ha filmat mai a Hollywood. És tan dolenta que és mítica.
You can't believe.
No et pots creure com desbojarrada es torna i cada cop va sent més i més boja. Crazier.
Però també tindrem un exemple de destacar per la bona qualitat. Sabrem quin oient ens ha enviat la frase que millor completa la vinyeta del cap. Són les 10 i 2 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
La justícia europea inicia el procés per revisar la sentència que va condemnar els líders independentistes catalans per l'1 d'octubre. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha admès a tràmit les demandes presentades pels nou líders condemnats i l'Estat espanyol hi haurà de presentar al·legacions. Martí Ferrero.
L'alt tribunal amb seu a Estrasburg ha decidit continuar endavant amb els recursos presentats per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Tots nou denuncien vulneració de drets fonamentals per part de la justícia espanyola durant tot el procés penal que va desembocar en les seves condemnes per l'1 d'octubre. Ara, la justícia europea ha comunicat al Regne d'Espanya que té temps fins al 12 de gener de l'any que ve per explicar-se i respondre un seguit de preguntes sobre si es van cometre aquestes vulneracions. Preguntes com ara si creu que el Tribunal Suprem espanyol va fer una aplicació expansiva del Codi Penal per condemnar els processats per sedició i malversació, si se'ls va condemnar per l'exercici legítim de drets fonamentals o si es van vulnerar els drets de defensa. En declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, un exmagistrat espanyol d'aquest tribunal, Javier Borrego, ha reconegut que no és habitual que Estrasburg vagi tan lluny amb aquesta mena de recursos.
El tribunal, queramos o no, vive en un mundo mediático. Evidentemente los temas catalanes han tenido trascendencia mediática y lo lógico es que se comunicara este asunto.
El tribunal ha agrupat els nous recursos presentats en una macrocausa que serà jutjada per 7 magistrats. La sentència que emetin serà executiva i d'obligat compliment. Els líders independentistes promotors de la demanda ja han expressat a través de les xarxes la seva satisfacció per la decisió d'Estrasburg.
Decisió d'Estrasburg que s'ha d'emmarcar en el moment polític amb les negociacions d'una possible llei d'amnistia. David Malgarejo, des de Madrid, ens situa davant del que pot ser un nou element en el joc d'equilibris de Pedro Sánchez.
Sí, perquè ara les parts s'han de pronunciar i el que li tocaria al govern espanyol via l'advocacia de l'Estat és defensar davant d'Estrasburg que la sentència del procés és bona, que els jutges ho van fer bé. Van condemnar per sedició, que és la petició que feia aquesta advocacia de l'Estat, una condemna més baixa que la de rebel·lió de la Fiscalia. Quan es va conèixer la sentència, 14 d'octubre del 2019, Pedro Sánchez va sortir a dir que els condemnats havien de complir-la. Després van arribar els indults i la supressió del delicte de sedició del Codi Penal i ara ara es planteja l'amnistia. El calendari pot jugar a favor de Sánchez. La possible amnistia l'hauria de tenir enllestida abans del 27 de novembre si vol ser investit, complint amb les exigències de Junts, mentre que per respondre a Estrasburg hi ha de termini fins al 12 de gener. Amb el pacte lligat podria argumentar al tribunal que ja hi ha una solució. Avui el govern espanyol ha dit que de moment no es pronuncia sobre aquesta causa judicial. Des del Suprem sí que ho han fet i consideren que és normal que els condemnats demanin la revisió de la sentència. A l'alt tribunal posen l'accent en el fet que el delicte ja no existeix, però cal no oblidar que el que es revisarà és una sentència en base a fets del 2017 i, sobretot, la interpretació extensa o no dels jutges amb el codi penal que hi havia llavors, bàsicament si ho van fer bé o no.
Crisi a les Balears entre el PP i Vox amb el rerefons del català. El govern de la popular Marga Proens exigeix als seus socis parlamentaris que retirin la proposta de llei que obliga les administracions a fer servir el castellà i que preveu multes de fins a 100.000 euros per a les que no ho facin. El govern balear rebutja el text de l'extrema dreta. Diuen que han anat per lliure i que si no el retiren, l'esmenaran de dalt a baix. Palma, Caterina Carmany.
L'Oficina de Llibertats Lingüístiques era una condició de l'extrema dreta per donar suport a la investidura de Marga Proens, però el PP admet que amb aquesta proposició de llei els seus socis s'han passat de frenada. Asseguren que no han consensuat el text i el portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreres, reclamava.
Que aquest text no mos agrada ni poc ni gent. Per tant, el que demanem nosaltres és la retirada immediata d'aquest text.
Però Vox no es mou ni un centímetre. Se senten guardians del castellà.
Fomentarà la protecció del castellano i de les modalitats lingüístiques de les islas que tan perjudicades han estat durant els últims anys en aplicació d'una normativa pancatalanista.
La crisi, per tant, està servida a l'oposició i a la plana cultural posen el crit al cel pel text de l'extrema dreta. La proposició de llei s'hauria de votar a principi d'octubre.
Doncs avui hem sabut també que Catalunya Ràdio i TV3 aposten per reforçar la seva presència a tots els territoris de parla catalana. Avui la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà, ha anunciat en la Comissió de Control del Parlament que 3CAT obrirà delegació a Perpinyà en els pròxims mesos. El català, que com ens ha explicat la Caterina, pateix a les Balears, també al País Valencià. En canvi, el Congrés dels Diputats comença a obrir-se pas des que ahir es va aprovar el reglament que el fa oficial. Però hi ha un lloc emblemàtic on el català sí que té veu pròpia.
És un dia històric per Andorra. El meu estat ha estat admès com a membre de l'Organització de les Nacions Unides.
Efectivament, l'ONU era l'any 1993 quan es va poder sentir la primera intervenció en català del cap de govern d'un estat membre, en aquest cas el d'Andorra, Òscar Ribas.
Treballar també per preparar de la millor manera possible la cimera del futur que tindrà lloc el 2024.
I aquest que sentim és Xavier Espot, actual cap de govern d'Andorra, que ha parlat aquesta tarda. Són 30 anys de català d'Andorra a l'ONU.
Catalunya nit.
Les 10 i gairebé 9 minuts, el jutjat de menors ha acordat l'internament en règim tancat dels dos joves de 14 i 16 anys detinguts avui a Badalona per una violació en grup d'un altre menor, tal com demanava la Fiscalia. Els fets haurien passat el 3 de juny en un descampat i no es descarta que a banda dels dos detinguts hi participessin altres joves. Roger Segura, què atribueix la jutgessa als dos arrestats?
A un d'ells el considera autor d'una agressió sexual i cooperador necessari de 5 agressions sexuals més que haurien perpetrat altres joves. A l'altre el considera cooperador necessari de 6 agressions sexuals. Els Mossos d'Esquadra han detingut els dos sospitosos aquest matí i els han posat a disposició de la Fiscalia de Menors. Aquest vespre el jutjat de menors número 3 de Barcelona en funcions de guàrdia ha decretat el seu internament en règim tancat. Mentrestant, avui l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, ha reiterat que al seu parer cal reformar urgentment la llei del menor.
Jo no estic dient que amb un menor d'edat de 14 anys se'l tingui que posar a la presó amb els majors d'edat. Però entre no posar-los a la presó i que no passi absolutament res en la majoria dels casos, com està succeint en aquests moments, hi ha un punt intermig.
Segons fonts policials, des del juliol de l'any passat fins al juny d'aquest any, hi va haver a Badalona 8 agressions sexuals protagonitzades per menors, alguns d'inimputables, és a dir, que tenen menys de 14 anys.
Durant tota la setmana hem estat pendents de les jugadores de la selecció espanyola femenina de futbol i aquesta tarda finalment s'ha jugat el partit de la Lliga de les Nacions a Suècia. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Les campiones del món s'han imposat per 2-3 i en els prolegòmens del partit hi ha hagut reivindicació.
Les 22 futbolistes, de fet, han saltat al terreny de joc de l'estadi Olevi de Göteborg amb una pancarta amb el lema "S'ha acabat", que s'han fet seu, recordem-ho, en les últimes setmanes, i a sota, amb una tipografia més petita, la frase "la nostra lluita és una lluita global". A més, les jugadores espanyoles han alçat el braç per mostrar la part interior del canell on duien un esparadrap amb un dorsal 10 escrit en suport a l'absent Jennifer Hermoso.
I avui també s'ha fet un pas més en els canvis demanats per les futbolistes.
Un altre, el segon de gruix, diguem-ho així, després del cessament d'Andreu Camps. Una altra peça que cau dins de l'organigrama de la Federació Espanyola de Futbol ha estat el director d'Integritat, Miguel García Cava, a qui també han cessat avui mateix.
Moltes gràcies. La campanya de vacunació de la grip s'avança i inclou per primer cop fumadors i nens d'entre 6 mesos i 5 anys. La vacunació conjunta de la grip i la Covid començarà dimarts vinent a les residències de gent gran i les persones que estan en atenció domiciliària. A mitjans d'octubre ja s'ampliarà a persones més grans de 60 anys o amb patologies prèvies, a més de personal sanitari i de residències. Els professionals del CAP seran els encarregats d'administrar-la. Oriol Pujador, per què s'ha decidit afegir aquests nous col·lectius?
Doncs mira, Salut assegura que en el cas dels fumadors s'ha comprovat que tenen més risc d'acabar ingressats a l'hospital per una grip que es complica. En el cas dels nens, tot i que la mortalitat per grip és mínima, es considera que són el col·lectiu que més contribueix a propagar el virus. Als nens també se'ls posarà la vacuna amb una punxada, tot i que primer s'havia dit que seria per via intranasal. En tot cas, aquest any es farà una prova pilot de 3.000 casos, tal com ha explicat el conseller de Salut, Manuel Balcells.
La vacuna és la vacuna punxada i en alguns casos de forma pilot, com a estudi experimental, en 3.000 casos per anàlisis, es farà amb la vacuna nasal, bàsicament per veure i demostrar i contrastar si efectivament té la seva eficiència.
Pel que fa a la vacunació doble que ens explicaves de Covid i grip, com es farà? A qui s'administrarà?
Dimarts veurem aquella clàssica imatge d'una persona que viu en una residència i que rep aquesta doble punxada, la vacuna contra la grip, la vacuna contra la Covid. Durant 15 dies es farà aquesta campanya de vacunació en residències i en atenció domiciliària. Després, a partir del 16 d'octubre, ja s'obrirà la resta de col·lectius. Com que la Covid ha entrat en una altra fase epidèmica, no es recomana una vacunació a tota la població, com va passar en anys anteriors, sinó a les persones de més de 60 anys, les embarassades o les persones de menys de 60 però que tenen problemes de salut crònics. També s'aconsella la vacuna als treballadors sanitaris, cuidadors de persones grans o personal d'emergències. Per cert, la vacuna que es posarà contra la Covid és la de Pfizer, que és l'única de moment aprovada contra les variants actuals del virus.
Un minut i arribarem a un quart d'11 de la nit. D'aquí una setmana entra en vigor la llei estatal per al benestar animal, però hi ha hagut un canvi de guió d'última hora. El govern en funcions no ha desenvolupat la normativa i, per tant, no poden obligar els propietaris de gossos de totes les races a fer una assegurança de responsabilitat civil a tercers ni a fer un curs formatiu, que és el que s'havia anunciat. Carme Montero, i ara els propietaris de gossos, què han de fer? Assegurar, no assegurar?
Doncs mira, depèn. Benvingut a la cerimònia de la confusió. No només hi ha l'interrogant de fer-la o no, sinó també de quines han de ser les condicions de la pòlissa. Però hem buscat respostes apostes a Jori i Armengol Associats, que és una corredoria d'assegurances a Barcelona. Durant l'estiu han rebut molta demanda d'informació sobre aquest tema. Ens ha atès la Sílvia Maimó, que fa aquesta recomanació als propietaris de gossos que, com la majoria, tenen una pòlissa d'assegurances de la llar que ja inclou la responsabilitat a tercers dels seus gossos.
Lo primer de tot, a dir, posar-se en contacte amb el seu corredor d'assegurances o la seva companyia si no té corredor per saber si segueixen donant cobertura. I si no és així, al moment que surti el reglament està clar que hauran de, en el final, hauran de fer una assegurança i això és, hauran de pagar més per algo que fins en aquest moment li donaven gratuïtament en la llar.
Fixeu-vos en aquest matís. Quan sigui obligatori, algunes companyies deixaran sense efecte la clàusula que cobreix les vostres mascotes.
O sigui que pot haver molta gent que vulgui fer l'assegurança ja.
Mira, Maimó creu que els podria beneficiar fins i tot fer-la abans que entri en vigor aquesta obligatorietat.
I que si se volen avançar i no tenen assegurança de la llar, pues ja està bé que s'avancin perquè moltes companyies ja s'han pronunciat i si te queda assegurat en l'assegurança de la llar sense cap cost addicional, en el final és el que surt millor. En el final hi ha companyies que han respost molt bé en aquest tema i n'hi ha d'altres que no, evidentment.
I com ha de ser aquesta assegurança?
Doncs mira, fins ara les companyies han treballat una mica seques, sense saber com era el reglament. De mitjana, aquestes assegurances civils cobreixen de 120.000 euros a 250.000 per gossos petits i de raça no perillosa, i 300.000 per races perilloses. Recordem que aquests sí que ja s'havien d'assegurar. El preu dependrà de cada companyia, però poden anar a partir dels 20 o 30 euros. No només cobreixen danys personals, com mossegades a persones o altres gossos, sinó també materials.
Que puguin trencar qualsevol cosa, però des de lo més ridícul, una pilota d'un nen que estigui jugant li arribi al gos i el gos la trenqui i els pares diguin, pues, era una pilota assignada de la selecció i tal, pues, vull que això s'ha de compensar.
Un aspecte que s'haurà de regular també és què passa amb les persones que conviuen amb el gos i les persones que els crien o els tenen acollits temporalment. Amb totes aquestes preguntes carregades a la meva motxilla, he anat a una botiga, precisament a una botiga de complements i rescat de gossos a l'Eixample de Barcelona, es diu Patanés, i la seva propietària, la Lady Díaz, en comptes de respondre amb aquestes preguntes, m'han formulat unes quantes més.
La pròpia assegurança no té clar si ens hi cobrirà tots els gossos, si no. En el meu cas, que sóc una casa acollidora de gossos de la gossera, com ho haurem de tramitar si tenim temporalment un gos? De qui haurà de ser el segur, o si de la gossera, si no? Si me l'he trobat pel carrer, què em faig? Si li faig un segur o si després quan el dongui en adopció l'altra persona haurà de treure-li un segur? Tot això està completament en l'aire. No tenen ni idea de com ho gestionaran.
O sigui que ha sortit amb la motxilla encara més carregada.
Més carregada de preguntes, i he pensat, aniré a una altra botiga, en aquest cas veterinària, que està al carrer Provença, i la Sandra ens ha atès molt bé, però encara ens ha explicat més neguits, el neguit sobretot dels propietaris de gossos malalts o que tenen més de 7 anys.
Aquesta gent està assustada perquè no sap què té que fer, a qui trucar, com pot treure un seguro quan li estan dient que no asseguren el seu gos. És una llei que s'ha fet sense preguntar i sense informar-se de lo que és el dia a dia del carrer de la gent de Barcelona. Bueno, de Barcelona, de Catalunya.
Doncs amb aquesta preocupació he tornat a trucar a Jori Armengol i m'han afirmat que assegurar els gossos de totes les edats serà obligatori quan entri en funcionament, entri en vigor aquesta obligatorietat. I de totes maneres el que hi ha un problema és que algunes asseguradores posen problemes en les pòlisses que van lligades a uns serveis veterinaris.
Molt bé, doncs veurem si ho anem aclarint encara més. Tard o d'hora s'haurà de fer, entenc, i ja veurem.
De moment tots
ja
són incògnites.
I tant. Moltes gràcies, doncs passem dels gossos a parlar de conills que han tingut una pitjor sort encara, perquè caçadors i administració han capturat prop de 400.000 conills a Ponent. Les autoritats consideraven que n'hi havia tants que representaven un problema. El Departament d'Acció Climàtica va declarar l'emergència en 6 comarques per reduir la població de conills i evitar danys als conreus. Júlia Albacar.
Amb aquestes actuacions s'ha aconseguit reduir la densitat de conills en 60 de les 91 àrees que el govern va declarar en situació d'emergència cinegètica el mes de març i que acabarà el 30 de setembre. L'objectiu era rebaixar el nombre d'exemplars de conills a 50 per quilòmetre quadrat. Anna Sanitges, directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, ha valorat positivament la feina i ha explicat que ara s'haurà de seguir amb actuacions de control.
L'emergència cinegètica ha funcionat bé en la mesura de que ha permès mantenir la pressió cinegètica sobre les poblacions de conill, però ara és quan inicia realment el període eficaç de control de poblacions.
Les actuacions s'han fet de manera coordinada entre caçadors, el departament i el cos d'agents rurals. En total s'han capturat 93.000 conills més que l'any passat entre les comarques de l'Urgell, el Segrià, la Segarra, la Noguera, el Pla d'Urgell i les Garrigues.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Són les 10 i 20, s'acaba l'estiu i és època de balanços. Un estiu que apuntava molt malament pel que fa als incendis forestals. Avui, però, hi ha satisfacció al Departament d'Interior per com ha anat la campanya. Malgrat que el risc ha estat molt alt en diversos períodes, aquest any s'han cremat 1.500 hectàrees, 5 vegades menys que l'any passat. Gonçal Calvo.
Entre l'1 de gener i el 18 de setembre hi ha hagut 521 incendis forestals, una xifra lleugerament inferior als 600 de l'any anterior, però el nombre d'hectàrees cremades ha passat de les 6.800 del 2022 a les 1.500 d'aquest any. El març i l'abril van ser mesos complicats, però les pluges van reduir l'amenaça al juny i al juliol. L'agost va tornar a ser un mes crític. El balanç que en fa el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, és molt satisfactori.
Ha sigut una campanya molt i molt dura. Molta calor, molta sequera, vent i, per tant, circumstàncies molt adverses. I, malgrat tot, doncs el resultat ha estat força positiu. De fet, podem dir que molt, molt positiu. S'han cremat 1.521 hectàrees. L'any passat van ser 6.800.
Elena també ha destacat que aquest any s'han reduït els incendis atribuïbles a causes humanes, un 75%, mentre que l'altre 25% són per causes naturals, sobretot la caiguda de llamps.
Els bombers també han alertat que, malgrat les últimes pluges, el risc d'incendi continuarà sent alt quan bufin el mestral i la tramuntana. Una prova que no podem abaixar la guàrdia, perquè precisament això és el que ha passat aquesta tarda a Vespella de Gaià, al Tarragonès. Els bombers hi han hagut de destinar una cinquantena de dotacions per estabilitzar un foc que ha cremat 30 hectàrees. A Vespella de Gaià hi tenim Ricard Boigues, un foc que crema just en una zona on hi van caure 30 litres a principis de setmana.
Doncs sí, mira, pensa fins i tot que els bombers m'han explicat aquesta tarda que havien vist vinyes amb aigua entollada. Tot i això, el foc ha avançat en velocitat i intensitat. L'inspector dels bombers, en Ricard Exposito, ens ha explicat les causes d'aquesta reacció.
El mestral ha estat bufant amb una velocitat d'uns 20 km per hora amb ratxes dels 40 i humitats del 30%. El que passa que aquesta precipitació, com ho comentaves ara, com que tenim molt de vegetació morta, molt de combustible mort, aquest combustible ja no absorbeix la humitat i, per tant, això sí que és pel combustible viu, per la vegetació viva, però no el mort. Això és el que ha facilitat que propagui amb aquesta velocitat, que ha sigut 1,5 km per hora aproximadament.
Estem parlant, a més, d'una zona que ja va patir un gran incendi l'any 2003. Avui els veïns de Vespella i del Castell de Montornès s'han hagut de confinar pel fum. La majoria de la superfície cremada pertany a la Nou de Gaià. Els bombers situen l'origen del foc al costat de la via del tren, però, com passa sempre, els agents rurals n'hauran de determinar les causes.
A partir de l'any que ve, els vaixells més contaminants pagaran per atracar els ports de Catalunya. És un nou impost que prepara la Generalitat i que afectarà el 80% de les embarcacions. Alba Barbosa, bona nit.
Bona nit.
Per exemple, els creuers, quan hauran de pagar?
De mitjana, uns 1.400 euros. Els vaixells pagaran un euro per quilo de partícules contaminants emeses durant les maniobres, amarratges i fondejos. La majoria, però, pagaran una quota per sota dels 1.000 euros. Els petroliers seran els que pagaran més, uns 3.000. L'objectiu, segons el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, és impulsar l'electrificació del sector.
Tots aquells vaixells que ja fan servir energia elèctrica o no es gravaran o es gravaran molt poc. El que es gravaran seran aquells que encara no han fet el trànsit. És a dir, per fer un símil, l'impost sobre els vehicles que tenim en aquest país grava aquells vehicles que contaminen. Els que no contaminen no els grava.
Amb aquesta nova taxa, el govern preveu recaptar 7,5 milions d'euros a l'any.
Els experts, els científics, com ho veuen? Consideren que la mesura és efectiva?
Doncs hem parlat amb Xavier Carol, és membre del Consell d'Investigacions Científiques, i creu que l'impost no servirà per avançar en electrificació perquè són quantitats insignificants per a les grans companyies.
El que ha fet el govern ha sigut descafeinar una mica la proposta inicial, no? Jo crec que posar 1.500 euros per amarar allí el creuer al port, pues, és un cost ridícul per aquestes companyies que mouen tants de diners.
Els ports catalans seran els primers de l'Estat on es cobrarà aquest tipus d'impost.
Mig minut i seran les 10:25. Anem a publicitat i tornem parlant de la crònica internacional i la cultural.
Catalunya nit, amb Manel Elias. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Tot el cinema del Festival de Sant Sebastià a la finestra indiscreta.
Aquest divendres, primer programa especial des de Sant Sebastià.
Us esperen.
Descobrirem quin rotllo estrany es porten Johnny Depp i Emma Vilarasau.
Estáis en peligro, señora.
I tindrem somriures i llàgrimes amb Eleanor Parker.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Ets fotoperiodista o t'agrada el món de la fotografia i el periodisme? Coneix de primera mà l'experiència dels grans fotoperiodistes. Emilio Morenati, Jordi Borràs, Joan Fontcoberta o Roser Vilallonga, entre d'altres. Vine al Miravisions, la jornada del fotoperiodisme a Catalunya. Els dies 29, 30 de setembre i 1 d'octubre a Juneda. Inscriu-t'hi a miravisions.cat. Unes jornades organitzades per la Mira.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Ucraïna ha atacat amb míssils la península de Crimea, ocupada per Rússia des del 2014, i ha causat danys a la seu central de la flota russa al Mar Negre, a Sebastopol. Kiev ha reivindicat l'acció i ha assegurat que ha estat un èxit. Rússia ha respost amb la mateixa moneda i ha disparat projectils contra una ciutat del centre del país. Vicent Mifsud.
L'atac rus ha estat a la ciutat de Kremenchuk. Un dels projectils ha impactat contra una zona residencial i ha fet almenys un mort i una quinzena de ferits. Segons les autoritats locals, l'atac previ de l'exèrcit ucraïnès ha anat dirigit contra la seu central de la flota russa a la ciutat de Sebastopol. Era el moment de l'explosió, que també ha provocat danys en altres habitatges del centre de la ciutat, que ha estat desallotjat. Segons el governador rus de Crimea, no hi ha hagut víctimes. Tot plegat ha coincidit amb el ciberatac més important que s'ha fet contra Crimea des de l'inici de la guerra, que ha inhabilitat el servei d'internet. La península de Crimea, anexionada a Rússia, com diem, el 2014, és un lloc estratègic per l'aprovisionament de les tropes russes desplegades al territori ucraïnès i la base des d'on la flota russa controla les sortides d'esports del Mar Negre. L'atac d'avui ha coincidit amb la visita de Zelensky al Canadà després de deixar els Estats Units. El president ucraïnès se'n torna al seu país amb un compromís de suport militar de Justin Trudeau i Joe Biden al Canadà i destinarà més de 480 milions de dòlars en els pròxims 3 anys. Prèviament, els Estats Units havien garantit 120 milions addicionals i, segons avança l'NBC, també enviaran aviat míssils de llarg abast.
Al Brasil s'ha fet pública una sentència que es qualifica d'històrica. El Tribunal Suprem brasiler reconeix el dret dels indígenes a reclamar les seves terres i a fer-ho remuntant-se tant com vulguin en el temps, sense cap limitació temporal. Buenos Aires, Joan Biosca, podríem dir que és un abans i un després per a aquestes comunitats?
Sí, Manel, perquè aquestes comunitats indígenes feia molts anys que lluitaven per aconseguir aquest reconeixement legal de les seves terres sense una data límit, com han aconseguit. I és que des que es va aprovar l'actual Constitució del Brasil el 1988 es limitava i qualificava de terres ancestrals reclamables aquelles que des d'aquell moment estaven ocupades i quedaven fora les reclamades, però sense evitar. En definitiva, una lluita de David contra Goliat que s'ha viscut com un fet èpic al Brasil i d'aquesta manera que sentirem es celebrava entre les comunitats indígenes a Brasil i a la capital.
Hem aconseguit per sempre eliminar la tesi del límit temporal. El Suprem ens ha reconegut els nostres drets, una lluita de fa anys, ja que els pobles indígenes som els veritables propietaris d'aquestes terres.
São os verdadeiros
donos d'esta terra.
Joan, suposo que en el terreny econòmic aquesta decisió pot tenir moltes repercussions. Com s'ha rebut?
Sí, en definitiva, uns territoris molt sucosos i molt bons per l'anomenada agroindústria potent al Brasil, que sota l'aixopluc especialment del govern anterior del conservador Jair Bolsonaro, però també d'anteriors governs de centre-esquerra, que d'alguna manera no eren tan conscients com fins ara del que suposava això del medi ambient, el canvi climàtic, i havien fet una mica la vista grossa. Amb l'arribada ara per tercera vegada al poder del progressista Lula da Silva, la cosa ha canviat i la justícia també mira cap a una altra banda i fa costat als indígenes, que en definitiva reclamen el que és seu i diuen que són els millors guardians pel medi ambient.
Doncs moltes gràcies, Joan, en directe des de l'Argentina quan són 2:15 de la nit. La crisi a la frontera entre Haití i la República Dominicana a l'illa d'Hispaniola ha arribat a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Haití, un dels països més pobres del món, el més pobre d'Amèrica, viu en el caos permanent, agreujat per l'assassinat del president Jovenel Moïse ara fa 2 anys. Ara l'Estat no existeix, la pobresa endèmica s'agreuja igual que la corrupció i les bandes armades campen al seu aire en un caos que els és del tot propici per als seus negocis de droga i d'armes. És en aquest marc tan perillós que un grup d'agricultors haitians estan construint un petit canal de rec agafant l'aigua del riu Massacre, el riu que transcorre per la frontera amb la República Dominicana. Per als uns, aquest canal de rec és supervivència. Per als altres, els dominicans, és una violació de la frontera. En tot cas, és un conflicte més per l'aigua. Però què és, Natàlia Ramon, una crisi per l'aigua?
Doncs aparentment ho sembla, però a Haití les coses mai són tan senzilles. És veritat que la construcció del canal de rec, que és un canal petit de només 10 quilòmetres, ha estat el detonant. I amb aquesta excusa, el president de la República Dominicana, Luis Abinader, ha tancat la frontera per terra, mar i aire. Com deia, aparentment aquesta poca aigua que volen desviar els agricultors haitians és el problema, però no sembla que hagi de provocar mals majors als dominicans, que tenen dins del seu territori 53 dels 55 quilòmetres del riu. Ara bé, el president Abinader n'ha fet casus belli i és probable que hi tingui a veure que té unes eleccions presidencials a tocar i a la República Dominicana és habitual fer servir els haitians com l'asa dels cops. Hem demanat al geògraf haitià, professor de la Sorbona de París, Jean-Marie Théodat, com pot acabar aquesta situació.
El presidente dominicano se ha metido en un callejón sin salida porque ahora que ha movilizado su ejército ni puede realmente agredir a Haití porque Haití no tiene ejército, Haití no tiene fuerza armada y si no lo hace va a pasar por un cobarde.
També és veritat que a Haití hi regna el desgovern de fa massa anys, però especialment els últims 2, després de l'assassinat del president Moïse. És un estat que fa fallida i que s'ha convertit en un terreny adobat per a les bandes. I també és veritat que la República Dominicana, que bàsicament depèn del turisme, necessita seguretat a la seva frontera. Potser per això el president Abinader ha fet un discurs una mica desesperat a les Nacions Unides, on s'ha concentrat a demanar ajuda perquè la construcció del canal és simplement el millor exemple de la inexistència de govern a Haití, ja que l'estan fent agricultors particulars.
Haití hoy no solo sufre una tragedia medioambiental, sino también una inestabilidad política y social que puede convertirse en una amenaza para toda la región. De ahí la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma de una vez y por todas el tema haitiano como uno de altísima prioridad i de permanente seguiment.
La situació a Haití, sempre complicada, sembla estàtica. 20 anys d'ocupació nord-americana, 30 anys de dictadura dels Duvalier. Quina és la solució que es proposa ara?
Doncs, d'entrada, caldria fer eleccions en un país on fa 2 anys que el president és mort, però, segons ens ha explicat el professor Théodat, que no estalvia crítiques també als seus dirigents, això ara és impensable.
Seria molt difícil, hoy en día, tener elecciones libres. Pero hasta ahora se puede decir que ellos mismos crean las condiciones de mantenimiento del caos. viendo que mientras dure el caos, ellos se pueden mantener en el poder. Es lo que se llama una dictadura.
A l'Assemblea General de les Nacions Unides s'hi han fet crides per aprovar l'enviament d'una força multinacional de pau que estabilitzi la situació, posi ordre al caos i es puguin convocar aquestes eleccions que han de ser lliures i netes. Fins i tot el president dels Estats Units, Joe Biden, ha demanat al Consell de Seguretat que aprovi aquesta intervenció. Òbviament, també ho ha demanat el president de la República Dominicana i les mateixes autoritats haitianes que exerceixen els càrrecs de manera provisional. Ara, la força d'intervenció es planteja sota el lideratge de Kènia i amb el suport de l'illa veïna de Jamaica. Segurament, el que anomenem nacions occidentals ja han perdut tot el crèdit.
I hace más de 30 años que Estados Unidos, que son Canadá, que son Francia y Europa de una manera general, han siempre tomado decisiones realmente fatales para Haití. En las elecciones nos han impuesto candidatos totalmente corruptos.
Haití, en la geoestratègia mundial, és un país totalment oblidat. Fins i tot el mateix Joe Biden, quan era senador de Delaware el 1994, va dir en una entrevista que si Haití s'enfonsés tranquil·lament al Carib, no importaria gaire. I aquest sentiment, el de no importar, segueix vigent per als haitians.
Haití se presenta en el resto, en toda la historia, como una nación sola. Somos una nación realmente solitaria en toda nuestra historia. Ningún país vecino no está listo para ayudarlo.
Haití és la desesperació d'un país que se sent abandonat per gairebé tothom. Moltes gràcies, Natàlia.
Catalunya Nit.
Señor Urruticoechea, esta es una entrevista inédita por muchos motivos. Es la primera vez que un destacado líder de ETA da la cara.
Al Festival de Sant Sebastià s'ha pogut veure finalment el documental sobre l'entrevista del periodista català Jordi Évole a l'exlíder etarra Josu Ternera, la projecció que Més Polseguera havia aixecat abans que comencés aquesta edició. Aquesta nit s'ha celebrat la gala d'inauguració amb el mestre de l'animació Hayao Miyazaki com a gran protagonista. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga, bona nit.
Bona nit. Doncs aquest documental, o més aviat aquesta entrevista televisiva, comença i acaba amb una de les víctimes d'ETA, una policia municipal que va rebre 12 trets quan un comando va assassinar l'alcalde a qui li feia d'escorta, i això doncs ja és tota una declaració d'intencions. Els centenars de persones que van firmar una petició perquè la cinta no es projectés aquí de manera preventiva, doncs potser haurien d'haver esperat a veure-la, perquè Évole compara ETA amb la màfia, amb el terrorisme islamista, deixen fora de joc l'exlíder de la banda en diverses ocasions. Una altra cosa és que Josu Urruticoechea esquiva totes les preguntes, per molt insistents que siguin. Només contesta allò pel qual ja no el poden condemnar, com la mort d'aquest alcalde de Galdacao el 1976, que va quedar amnistiada l'any següent. El més valuós és, sens dubte, el llenguatge no verbal, com Ternera es queda sense paraules quan Évole li parla d'hipercor, o com mou el cap recordant Joyes, la tarra assassinada per la mateixa banda, i també com admet que l'abandonament de la lluita armada va arribar massa tard. És un document molt valuós, més pel que calla que pel que diu, i a veure quina és la reacció demà quan es presenti al públic. Pel que fa a la gala d'inauguració, Miyazaki ha rebut el Premi Donostia des del Japó, perquè als seus 82 anys ha decidit quedar-se a casa, un homenatge merescut a tota una carrera que acaba amb El Chico i la Garza, el film inaugural que manté la màgia i la bellesa de les seves anteriors, El meu amic Totoro o El viatge de Chihiro.
El pregó de Najat El Hajmi al Saló de Cent ha inaugurat les festes de la Mercè de Barcelona. Ha estat un parlament amb un marcat to reivindicatiu. Òscar Callau.
Doncs sí, l'escriptora ha denunciat el masclisme i les opressions que pateixen les dones de cultura islàmica, que, com ella mateixa, quan era una adolescent, viuen a Catalunya atrapades entre les imposicions de la religió familiar i les llibertats del món occidental.
El meu pare, això de deixar que una dona sola agafés el tren i vingués a un lloc on podia fer el que li donés la gana, doncs era una cosa que no podia suportar. La llibertat de les dones fa tanta por que sovint ens prohibeixen les coses que no semblen importants.
El Hajmi també s'ha refermat en les crítiques a l'islamisme radical que obliga les dones a dur vel.
És molt sorprenent que a dia d'avui defensar els drets fonamentals a Barcelona i no a Teheran sigui considerat polèmic. que les persones que anomenem la violència i l'opressió, la discriminació i les injustícies, siguem incòmodes.
Amb el pregó enllestit, la música. Més d'un centenar d'artistes participen en els concerts de les Festes de la Mercè. L'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat 16 escenaris repartits per tota la ciutat. Barcelona, Marc Ruiz, per on pares?
Ara mateix sóc a la Plaça Reial, un dels quatre escenaris nous d'aquest any i que, de fet, el vam recuperar després d'anys d'absència. El Barcelona Acció Musical és només un dels múltiples cicles de concerts organitzats per la Mercè. Aquest any mantenen quatre escenaris, aquí a la Plaça Reial, al Moll de la Fusta, a la Fàbrica d'Am i a la Rambla del Raval. El BAM es reivindica com l'escenari més alternatiu i arriscat de la Mercè i han arrencat amb les britàniques Ànica. Baix, guitarra elèctrica i bases electròniques lentes, greus, pesants, amb pedals d'efectes que generen ambients pròxims al post-rock i al noise i que recorden poderosament Kim Gordon, la baixista de Sonic Youth, però més melòdic i afinat. Ara mateix qui hi ha dalt de l'escenari són els Belgrado, una banda de Barcelona amb components d'arreu. Per exemple, mira, la cantant Patricia Proniewska és polonesa, el guitarrista és de Venezuela i el teclista és britànic. Hibriden electrònica amb guitarres elèctriques filtrades per un bosc d'efectes i acompanyades per sintetitzadors freds que sonen com el vidre i que recuperen sons del synth-pop dels 80 i les línies de baix del post-punk, New Order, vaja. I una miqueta com si el shoegaze s'hagués inventat 10 anys abans. Tot això està passant en una Plaça Reial que s'omple més i més a mesura que avança la nit. I ara el que faré serà marxar cap a la Plaça del Bogatell, perquè a la mitjanit hi actuen els valencians Zoo. És una parada de la seva nova gira Panyatur i actuen en una arrencada de la Mercè força espectacular a la platja del Bogatell, amb Boye i Ginestà, que han tocat abans que ells.
Tres minuts i mig i arribarem a 3:15 de la nit. Hem explicat moltes coses i moltes altres no ens hi han cabut. No ens hi cabia, per exemple, que la Xina està vivint un autèntic boom cafeter. Fins fa poques dècades, aquesta beguda era pràcticament desconeguda al gegant asiàtic, però el llançament d'un nou producte que combina un cafè amb llet amb un licor molt preuat al país l'està posant de moda. No ens hi cabia explicar aquest furor, però ens demana pas insistentment Francesc Canals des de Pequín.
En l'encara relativament curta història de la cultura del cafè a la Xina, acaba de saltar a l'actualitat l'èxit d'una beguda nova, el cafè Maotai, del gegant local Luckin, anomenat sovint l'Starbucks xinès. A un cafè amb llet se li ha incorporat una petita dosi de baijiu, aiguardent, infusionat en la llet. I no és un licor qualsevol, és Maotai, un dels més cars. És amb el que brindava Mao Zedong en les grans ocasions. És el dels rics i les elites. Beure'n dona prestigi social i d'això, comenten les xarxes socials xineses, pot venir l'èxit de vendes. Sentim Fenix Yan a les portes d'un dels establiments de Luckin Coffee.
It is expensive.
És car que s'ajuntin marques com Maotai i Luckin ofereix una oportunitat a tots els xinesos d'accedir per un preu molt barat a tastar el Maotai. Potser és una oportunitat i una bona idea.
Pel preu, joves com el Fènix no podien accedir al Maotai, l'aiguardent tradicional de les generacions més grans. Alhora, la combinació pot representar precisament el primer cafè per a la població de mitjana edat i més amunt, acostumada al licor fort, però que en el país del te no ha entrat mai en un Starbucks o similar. L'Elisa ronda els 50.
El públic, el cafè Maotai ens desperta curiositat. És la primera vegada que s'afegeix aiguardent al cafè. Crec que és molt bo, m'agrada molt.
Gairebé 5 milions i mig de cafès Maotai venuts el dia del llançament a principis de mes. Ara s'ha moderat, però són molts els que se'l compren camí de la feina en un país on fa 30 anys pràcticament ningú no bevia ni llet ni cafè.
Wiley, sir, please talk to me, please!
I així és com sona la pel·lícula que el món del cinema considera la més dolenta de la història. Es diu The Room. La protagonitza i dirigeix l'enigmàtic Tommy Wiseau. S'ha convertit en un autèntic fenomen del cinema trash, el cinema porqueria. I és així pel conjunt de diàlegs absurds, plans desenfocats, per la mala interpretació dels personatges. Ho té tot per un grapat llarg de pífies que l'han portat a la fama més absoluta. Doncs bé, coincidint que es va estrenar ara fa just 20 anys, L'esdeveniment CutreCon ha organitzat a Barcelona la projecció d'aquest film i un col·loqui posterior amb un dels seus protagonistes, Greg Sestero. L'Àlex Giral Robert ha anat fins al cinema Maldà i ha tingut el privilegi de conversar amb l'actor.
Sí, bona nit, Manel. Efectivament, ens ha rebut el model i actor nord-americà Greg Sestero. Greg, bona nit.
Hey, great to be here.
Havies estat mai a Barcelona?
I visited Barcelona right before the pandemic hit.
Vaig visitar Barcelona just abans que comencés la pandèmia, al febrer del 2020. Em vaig enamorar de la ciutat, del vi, del menjar. I llavors, quan vaig tornar, va començar el confinament. Així que Barcelona va ser la meva última experiència.
I ara tornes aquí per la pel·lícula The Room. Per qui no l'hagi vist o no conegui el fenomen, què és The Room?
The Room is a movie unlike any other movie experience.
The Room és una pel·lícula com cap altra, perquè va ser creada, produïda, dirigida i protagonitzada per aquest home que asseguren que és un vampir. I el que vius amb The Room és una experiència cinematogràfica que canvia la manera com mires les pel·lícules. I especialment si la veus en grup, realment uneix persones. Perquè a mesura que veus la pel·lícula, amb cada escena no et pots creure com desbojarrada es torna i cada cop és més i més boja.
You can't believe how bizarre it gets and it continues to be even crazier and crazier.
Tu apareixes al film com a Mark i és així perquè tu tenies una relació prèvia amb Tommy Wiseau. Com us vau conèixer i com aquesta amistat acaba derivant en el projecte conjunt de Room?
So I met Tommy in an acting class in San Francisco.
Doncs vaig conèixer en Tommy en una classe d'interpretació a San Francisco ara fa 25 anys. Ell estava interpretant Shakespeare a l'escenari, estava discutint amb la professora i li vaig proposar fer una escena junts i vam començar a fer amistat. Em vaig mudar a Los Angeles, vaig fer alguns projectes i ell realment volia ser actor i director de cinema, així que va decidir escriure un guió que va titular The Room, que protagonitzaríem nosaltres dos. Va ser una experiència hollywoodiana esbojarrada, i llavors, 6 anys més tard, el món s'obsessiona amb la pel·lícula. I em van començar a escriure com vas involucrar-te en això. Ens encanta. Explica'ns en més coses. I aquí és més o menys quan vaig agafar la idea d'escriure The Disaster Artist.
The Disaster Artist.
Aquest llibre de The Disaster Artist que vas publicar l'any 2013, aquí reculls totes les anècdotes del rodatge, totes les interioritats. Si t'haguessis de quedar amb una excentricitat de les que expliques al teu llibre, quina seria?
I think the stories within The Disaster Artist to me are really funny.
Jo crec que les històries que recull The Disaster Artist són realment divertides. Hi ha un capítol en què explico quan en Tommy em va dir: ei, he d'ensenyar el cul per vendre aquesta pel·lícula. I jo, perdona? I ell, sí, ho he de fer. Hi ha una escena de sexe i he d'ensenyar el cul. És el meu moment. I vaig pensar, saps què? Per què no? Fes-ho. Arribem al set i apareix despullat. I l'equip va ser allò de: en què s'està convertint aquesta pel·lícula?
Et vas arribar a imaginar en algun moment, mentre gravàveu la pel·lícula, que es convertiria en el fenomen en què s'ha acabat convertint?
No, I don't think you can ever prepare.
No, jo crec que mai pots preparar les pel·lícules per convertir-les en un fenomen. He vist bastants films molt bons que tal com venen se'n van, saps? Les veus i mai en tornes a sentir parlar.
Passa que ets conscient, però, que si s'ha fet famosa potser és perquè la gent arriba de la pel·lícula i no amb la pel·lícula? És a dir, com ho has gestionat, això?
I think so the room is first discovered and people call.
El primer cop que es va descobrir The Room es va batejar com la pitjor pel·lícula del món i tot el que tu vulguis, però 20 anys després, quan miro al meu voltant, quan conec gent de tot el món i he conegut gent aquest any que s'ha casat gràcies a aquesta pel·lícula, penso que The Room s'ha convertit en una pel·lícula que la gent no la mira per admirar-ne el rodatge, sinó per admirar-ne l'esperit. Jo mai vaig esperar una pel·lícula com a tal. Sabia que era un projecte anòmal, únic.
Mantens el contacte amb Tommy Wiseau?
Yeah, so we've known each other now 25 years.
Sí, ens vam conèixer ara fa 25 anys i encara seguim en contacte, encara parlem. És una d'aquelles coses, és com si The Room fos el nostre fill.
You know, you gotta...
Han passat 20 anys des que la pel·lícula es va projectar per primer cop i som aquí. No te n'has cansat mai o no t'hi has sentit encasellat?
No,
ho veig com una mena de celebració per la pel·lícula, saps? Sempre vius alguna novetat i és interessant compartir-la amb fans i parlar-ne amb ells, així que The Room és com l'inici i ara permet a veure'm tornar a sortir fora, fer noves pel·lícules, i si a la gent li apassiona parlar de The Room, doncs m'encanta.
Després de The Room es projecta aquí al Maldà Miracle Valley, que és la teva estrena com a director de cinema. Què t'ha semblat l'experiència de dirigir?
I really enjoyed making Miracle Valley.
Realment, fent Miracle Valley, he gaudit molt. M'encanten les pel·lícules fredes de terror i les històries estranyes i reals. Vaig escriure i dirigir Miracle Valley mentre vivia al desert, al mig del no-res, i vaig escriure el guió i vaig gravar la zona en la qual es basa la història real. Tenim un gran equip i crec que Miracle Valley serà un afegit divertit a tota aquesta experiència esbojarrada.
Greg Sestero, actor, model nord-americà, coprotagonista de The Room, moltes gràcies pel teu temps i per atendre el Catalunya Nit.
Gràcies.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sync, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana.
This week on Feeling the Sync, we're talking about the popularity of true crime in Catalonia and the new Netflix series based in Barcelona, Burning Bodies.
Cada dissabte a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat, amb Lorca and Doherty.
Feeling the Sync. Listen to stories and debates from Catalonia.
Mercè Ibarz, Lewis Carroll, Safo, Aurora Bertrana, Joan Brossa, T.S. Eliot, biblioteques, escoles, llibreries, contes, novel·les, poemes, cançons... Tots tenen en comú una adreça. A tots els trobareu el mateix codi postal, universal i transferible, i 100% literari.
Ciutat Maragda.
Cada dissabte a les 11 de la nit, la literatura a Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Va, doncs arriba el moment de saber qui s'emporta premi. Només en repartim un cada 15 dies, som un programa humil, però estem molt contents de poder-ho fer. I és un premi simbòlic, però que també ens agrada molt. I és que teníem aquesta vinyeta incompleta fins avui. Avui la completarem, que ens la fa cada 15 dies al CAP, que ja ens està escoltant. Bona nit.
Molt bona nit.
Bé, hem rebut moltes propostes. Recordem la vinyeta, no?, que era una senyora que agafava un pot d'oli encadenat al supermercat i amb cara d'espant quan se suposa que veia el preu, oi?
Sí, sí. Bueno, aquest era el 18 i la veritat jo em pensava que aquesta secció seria una bassa d'oli, però aquesta setmana hi ha moltes respostes, eh?
Exacte. N'hem rebut moltíssimes.
Sí, sembla que aquest tema és molt sucós, eh?
Sí, sí, ha funcionat. Amb quines et quedes? Te n'hauràs de quedar amb una, eh? Però...
Sí, no, és difícil. És difícil perquè els oients del Catalunya Nit sembla que són molt, molt enginyosos perquè hi ha propostes més punyents i altres més divertides. Llavors la necessitat és trobar un terme mig perquè si no has begut oli, no? També, però... Jo, mira, destaco el Fernando Prat, per exemple, que apunta un que diu que la senyora diu, doncs, crec que m'enduré aquest entrada del 20% i la resta amb 24 còmodes mensualitats. Sí. I fa crítica també del sistema de crèdits bancaris, vendes,
sí,
etcètera.
Sí, sí, és bo, és bo.
No, o la Gemma Benet, que ens envia, ara venen Chanel número 00 per les amanides, són ben folls, no? També el perfum, però també el 00 de l'oli d'oliva verge extra, bueno. Però al final em quedo amb el canviat al Santi, que seria la senyora cridant expoli.
No, expoli, sí.
Els morts de paraula. També hem rebut molts dient, escolti, això és petroli, no? És més car el petroli, no? Però m'agrada més l'expoli.
Expoli, està
sí,
molt bé.
Que, sí, jo penso que quedarà graciós. Ara l'escriuré, us l'enviaré i el publiquem.
Molt bé, doncs li farem arribar en color i imprès i bé al Santi i a la nostra pàgina web tothom qui vulgui podrà veure el resultat final. Molt bé, doncs...
Si serà el dimon llum,
Exacte, exacte. I comencem a pensar la següent, eh? Tens dies, però anem-hi rumiant. Moltíssimes gràcies, Jaume. Això està funcionant molt bé. Fins aviat. Adéu, adéu.
Adéu.
És la tria del Tomàs Molina, que avui s'ha posat en plan més clàssic. Tomàs, què has escollit? Ens sona, eh? Ens sona, però a veure, afinem-ho.
És per examen, això, eh?
Sí, afinem-ho.
La tardor, que estem a punt d'encetar-la, de Vivaldi, i a més, l'Elisabet Espull, la nostra productora, ha triat la part més alegre de la peça. Ell perquè és molt realment alegre. És cap de setmana i és voluntat que de prendre'ns a la malagria. I a més, meteorològicament també serà un cap de setmana de cel radiant, de cel transparent, encara una miqueta de tramuntana aquest matí de dissabte. No descartaria alguna coseta, algun ruixat aquest dissabte encara a les comarques de Girona o en punts del Pirineu, però bàsicament farà sol a tot arreu. Temperatura encara dissabte, que ens recordarà que som a la tardor, que haurà arribat a les 8:50 del matí, però diumenge serà un dia majoritàriament assolellat i amb temperatures més altes, ja sense ni tramuntana ni mestral, amb un ambient que tornarà a recordar una miqueta que l'estiu no és tan lluny. Al cap de fi, havia estat al cap de 2 dies. Abans, 2 dies abans érem a l'estiu, doncs diumenge ens recordarà que encara no ens hem allunyat de l'estiu.
Doncs ja ens va bé l'Alegro, perquè a mi em fa pena, això que s'acabi l'estiu, em fa pena. El que ja no em fa tant és que dilluns ens tornem a saludar. Bon cap de setmana, Tomàs.
Bon cap de setmana.
Tornen a ser notícia els carburants perquè pugen de preu i segurament moltes vegades tenim dubtes de si dir gasolina o benzina.
I parlem avui de gasolineres i transportistes.
La gasolina gairebé costa el mateix ara...
I quan ens passa aquest tipus de coses, truquem a l'Olga Clapés. Olga, què hem de dir?
Doncs mira, força gent té dubtes i hem de dir que són sinònims, tant gasolina com benzina, i per tant, tant gasolinera com benzinera. El que no és normatiu és el verb repostar, no el trobareu pas al diccionari, tot i que nosaltres a l'ESADI el tenim recollit com a ús general, sobretot en esports de motor, vaja, que deixem que els pilots repostin. Però tenim altres maneres de dir-ho més nostrades, eh? Omplir el dipòsit, fer benzina, posar benzina o posar gasolina.
És a dir, que és una pàgina web molt interessant, no només pels periodistes, sinó per la gent en general. Si teniu dubtes sobre paraules, qüestions de català, molt recomanable visitar l'ESADI. No sé si l'ESADI ja començarà a entrar terminologia ja només de gasolina o benzina, sinó que amb els cotxes elèctrics haurem d'anar actualitzant aviat la terminologia, també.
Doncs sí, haurem d'acostumar-nos a les electrolineres i espera't que també hi ha hidrogeneres o hidrolineres pels vehicles que funcionen amb hidrogen. Es veu que els professionals del sector no s'acaben de posar d'acord amb la nomenclatura, però l'ESADI hi va al darrere i ens té informats.
Electrolineres, primer cop que l'utilitzo en la meva vida. Mira,
doncs
si...
sí, imagina't, has d'anar allà a endollar.
Molt bé, molt interessant.
Cotxe.
Doncs això ja ho hem après. Moltíssimes gràcies i fins demà, Olga.
Fins demà.
Qui diu fins demà també pot dir fins dilluns, perquè demà de moment no treballarem. Vinga, 3 minuts molt importants per nosaltres que ens porten fins a les 11 de la nit.
Yo he visto las maravillas de la creación sin ni tan siquiera abrir los ojos.
Som a l'última fila de l'escaleta del nostre informatiu, a l'últim tema, i avui hem sabut que, 25 anys després d'haver parat Màquines, una de les bandes més exitoses del pop espanyol torna, El Último de la Fila.
Te amo como se ama por primera vez.
El desembre treuen disc amb 24 temes seus que han posat al dia. El primer aquest, Lejos de las leyes de los hombres. I us preguntareu, ja ho sabien els del Catalunya Nit? Perquè aquesta setmana, des de dilluns i fins avui, acabem amb un dels components del grup, amb en Quimi Portet.
Quan la jornada em ve buscant teies, forques i garrots.
Sant Sebastià s'ha convertit avui en un formiguer de persones atretes d'una manera o altra pel setè art. De tota aquesta munió de cinèfils, però, no creiem que ningú hagi tingut un dia més màgic que elles.
Hola a tots, què tal? Som la Laura Valenzuela i la Inoa Díaz, estudiants de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra i directores del curs Si pogués sostenir-me com ho fan els arbres, que ha estat seleccionat a les secciones del Festival de Sant Sebastià.
Aquesta nominació clarament no ens l'esperàvem gens al seu curt que neix de classe i que va estar gestionat per un grup d'estudiants. Llavors, ara just avui comença el festival i estem supercontentes perquè assistirem a activitats que el festival ens ha preparat. A més, el proper dimecres 27 projectarem el curt i farem un col·loqui posterior. I res més, que visca el cinema i molt bona nit a tothom.
Tant de bo tu que ens escoltes tinguis també un cap de setmana de cine, com hem fet cada dia des de dilluns. Per acabar, passem la paraula a un cantautor bestial. Per això el posem l'últim de la fila.
Hola, sóc en Quimi Portet. A mi em sembla que tots hi tenim una bèstia dintre. O sigui que amagueu-la quan s'hagi d'amagar, però cuideu-la i ensenyeu-la quan s'hagi d'ensenyar. Tinc una bèstia dintre meu. Bona nit.
Tinc una bèstia dintre.